Benvinguts al programa 3 per banda de Ràdio Falset, que esteu sintonitzant des del 107.6 de la FM.
Començarem recordant-vos que la convidada d'aquesta setmana té 68 anys, és casada, té 2 fills i 4 nets.
Que va treballar 40 anys al mateix lloc i que actualment, tot i estar jubilada, no para d'organitzar activitats per a la tercera edat.
Efectivament, es tracta de Mercè Escoda, presidenta de l'Associació de Jubilats i Pensionistes de Falset.
Benvinguda, Mercè.
Hola, bones tardes.
Com ja heu pogut anar observant en altres programes, el que intentem no és conèixer la convidada pel càrrec que té, sinó descobrir quelcom més de la seva persona. Així doncs, avui intentarem conèixer una mica més a la Mercè Escoda. Què et sembla si comencem explicant, que ens expliquis doncs, quants germans tens o germanes i quin lloc ocupes?
A veure, jo sóc la petita de 4 germans i 3 noies i un noi. El germà ja fa 10 anys que va morir i llavors les 2 germanes que tinc estan fora, una a Barcelona, l'altra a Marçà. Es va casar una a Barcelona, l'altra a Marçà. I jo em vaig quedar amb la casa pairal, possiblement perquè per circumstàncies familiars, com més endavant ja es posaré, no? A part que tenia la meva mare i es va quedar a la casa i em vaig quedar a casa.
Sí, que la mateixa casa que vas néixer...
A la mateixa casa
vivint.
Que vaig néixer i que van néixer els germans, em vaig quedar a casa, perquè el meu pare era de Llevaria.
Ah, era de Llevaria.
Va néixer a Llevaria, però va vindre a principi de segle i van comprar la casa que estem actualment.
Mm-hmm. Sí. Ah, i la teva mare era d'aquí Falset?
La meva mare era d'aquí Falset, sí. Era del carrer mateix que estem, de la Font del Forn. O sigui,
sí. Moltes sí. casualitats.
Sí, sí.
Bé, a l'escola on vas anar? Vas començar
bueno, jo vaig anar a
l'escola,
vaig anar a l'escola de les germanes, les carmelites, i hasta els 10 anys, que als 10 anys, quan va començar la guerra, doncs llavors ja es va acabar l'escola. Vam estar molt temps per problemes de salut i coses que no vaig anar a l'escola, després vaig anar a l'escola, que hi havia l'escola llavors... republicana o nacional, no sé com, no nacional, no.
Escola laica, ni escola,
sí. Laica. Vaig anar-hi una temporada, però no massa, perquè vaig tindre molts problemes, després la guerra es va complicar, vam anar a viure a les Masies i no vaig anar. Materialment, llavors, no, hasta que va acabar la guerra no vaig tornar a anar a col·legi una mica, clar, sí.
O sigui que així de seguida només és hasta els 8 anys, anem a dir.
Sí, quasi els 10 anys vaig anar a escola. I llavors vaig tornar a continuar quan va acabar la guerra. Ja. Quan va acabar la guerra vaig anar a l'Escola Nacional.
Uh-huh. Et recorda algun mestre o professora? Que...
La que em recorda molt és Doña Asunción. Doña Asunción, sí. Penso que la recorda molta gent perquè va ser una mestra que a més era de Falset i va marcar molt una etapa, no?, aquí. I sí, d'ella em recorda. Però tampoc masses coses no, perquè no hi vaig anar massa a col·legi. El que sí que vaig anar molt, perquè a casa tenien moltes inquietuds amb això de saber coses i amb la cultura, el pare eren molt inquiets, vaig anar molt al repàs, que dèiem, i la que recordo molt que vaig anar molt temps a repàs és a la, una senyora que és mestra, que és la Teresa Llevaria, que és de la Fonda Nacional.
Ah, sí.
Aquella senyora vaig anar molt temps de mestra, ahir. Feia els estius, feia molt repàs, que estava potser de mestre a Pradell o potser havia estat al Molà o al Lleuà, no sé, a Riu de Canyes va estar també, sí. I a l'estiu feia repàs i anàvem, sí, hi vaig anar molt temps. I també havia anat pues, amb els vicaris que feien classe, sí, no en recordo massa com se deia, mossèn Reyes, sí, mossèn Reyes.
Vas haver d'anar espavilant pel teu
sí,
compte.
Sí, sí, sí.
Bueno, però uns anys molt aprofitats, no?, perquè sí. A pesar de no poder anar a l'escola i amb bueno. Una guerra pel mig... Llavors el repàs...
Sí, bueno, mira, empentes i rodolons, com que el meu pare pues, mos ensenyava bastant, tenia una germana gran que havia estat, estudiava quan va vindre la guerra, ja va sortir d'escola, que estava al col·legi de Tortosa, i llavors, mira, feien classe una mica i feien el que podíem, oi?
I d'aquesta època d'infantesa tens record d'algun joc que féssiu?
Bueno, jo el que em recordo molt que jugava més a la corda, a saltar Juli, ni dèiem Juli.
Sí. Juli era quan volíem córrer més, no?
Sí, sí. I llavors després de pressa hi saltaves 2 vegades i després el que jugàvem també és el Cotxerito Leré, això era famós, el Cotxerito Leré, encara sortaran pel·lícules el Cotxerito Leré, i després també jugàvem molt a rompes eren les capses de misto, tallàvem un costat i l'altre, les posàvem, fèiem un quadre terra marcat amb una ratlla, posàvem els rompes dintre i una pedra de mosaic, un tros de pam, i tiraves, el que estrelles eren per a tu. I clar, llavors de mistos un corrent, tants com ara, vull dir, a les cases era molt diferent. Era plegàvem les capses i érem vells, bruts, però mira, jugàvem això. Però acorda molt, eh?
Sí, que molt. La pedra havíeu de treure la capsa fora del... Sí.
No, la capsa. La capsa mista no hi era. Retallàvem
l'estampeta
de damunt. L'estampa del damunt, sí.
Era com jugar cromos, sí. I guanyaves aquell,
sí,
cromo.
I això ho fèiem igual amb cartes. Les cartes es partien pel mig, les doblegàvem i també jugàvem a cartes. Això era més luxós, les cartes, perquè no tothom disposava de cartes. Les rompes era, mira, més assequible a tothom.
Sí, perquè tot poc molt de capsa de mistos,
sí,
no quedava,
sí,
de remei,
sí,
que fer les cartes.
Però deixar del cotxerit a l'oré les cordes, les cordes filles de les persianes, de totes les arreplegaven per jugar a corda. Sí, ens ho passava molt bé.
I vostè tenia un caràcter inquiet, tranquil, o, perquè clar, fes gran i liderar una associació vol dir que de jove potser també s'ha sigut líder. No,
jo el que era molt tímida, moltíssim. Molt tímida i penso que potser bastant tancada. O sigui, ens portàvem molts anys amb els meus germans i... perquè jo era representa d'un altre matrimoni, oi? O sigui, era l'única d'un altre matrimoni, de segones núpcies del meu pare. Llavors ens portàvem bastants anys. Però era molt tímida. El que passa que ells, clar, els més grans em mimaven molt i potser massa, i llavors potser me vaig sentir massa protegida, bueno, no ho sé. Eren unes circumstàncies, no, era la guerra, i és això.
Clar, llavors, d'aquesta època de la guerra, quins records en tens? Perquè, clar, ets molt jove, eh?
Sí, jo tinc records molt... El que em recorda més és el bombardeig, moltíssim.
Del bombardeig?
Del bombardeig, el dia del bombardeig, moltíssim. Perquè la meva germana gran ja festejava, el meu marit que es va casar, i no volia mai anar al refugi. El refugi el teníem a la vora de casa, perquè allà estava a la porta de l'Ajuntament, que és... El refugi era el que hi ha a la cortera, que és una creu, no? Un s'entrava per la caixa de pensions, l'altre s'entrava per allà i el vídeo, l'altre s'entrava per allà baix davant de la peixeteria i l'altra porta era l'Ajuntament. Llavors se comunicaven, a baix se comunicaven, hi havia inclús llum elèctrica dintre, sí. I clar, a casa anàvem allí, no? A més, el pare, com que treballava a l'Ajuntament, doncs anàvem allí. I la meva germana gran, com que festejava, deia, jo no vinc, perquè com que el meu novi doncs està a la guerra, jo si m'he de morir m'és igual.
Ai,
i la mare, per no deixar amb ella, doncs no.
També es quedava.
No venia. O sigui, això me'n recordo moltíssim, jo dintre el refugi patint, sempre patia. Sí. Perquè d'elles estan, anàvem la meva germana segona i jo, i clar, ells no. Vull dir, es quedaven a casa i patia sempre. I quan va caure la casa aquesta, d'aquí, que ara el bar dels jubilats, aquesta casa, pues nosaltres estàvem a la boca del refugi, allà quasi ens ofegàvem perquè va entrar tota la pols dintre, i entraven els soldats ferits, plens de sang, totes les noies mostrem els mocadors, perquè o sigui, aquell dia va ser molt... I a partir d'allí ens vam anar a viure a l'hort. O sigui, bueno, va ser, el dia del bombardeig va ser molt fort, molt. Sí. Perquè a partir d'aquell dia vam vindre altres vegades, eh? Però aquell dia va ser el més fort.
Sí. Va ser el primer bombardeig que, que va rebre Falset.
Bueno, havien vingut una altra vegada, però només havien agafat un mas de la carretera, poca cosa, que van matar una mula, diu.
Ja.
Sí, vull dir, és una cosa que el meu home se'n recorda més. Però el dia aquest del bombardeig, pues, van vindre diverses vegades i va ser les cases que encara a la plaça Vella, aquí a la Cortera, el carrer Nou, quan van morir aquelles noies allà baix a la Font Vella, 4 o 5 noies, i sí, la Maria Altesa, aquella noia que també la va agafar, que és del Portal del Bo, molta gent va morir.
Això, el refugi, era una cosa que van fer després o ja hi era?
No, aquest refugi la van fer després.
Ja.
I llavors tota la terra que van treure del refugi, que jo no sé com ho van fer, si a Jornals de Vila, no me'n recordo d'això, perquè clar, si tenia 10 anys, la van tirar tot al damunt de la plaça, de la Cortera.
Allà.
Tota, i va quedar molt alta, representa que quedava molt alta, molt protegida, i la prova està que quan van tirar la bomba aquí, en aquest edifici d'aquí que hi havia el casal, pues no va passar res, no? Estàvem allí mateix, va morir un xicot i sí, va fer bastant mal, però no va passar res, eh? Va entrar molta
por. I aquest
però...
refugi el van colgar després?
No. Aquest refugi està igual.
Està igual.
Perquè no fa gaire que es va cedir una mica.
Sí, me'n recordo, sí. Es va fer un clot, eh?
Sí. Està igual aquest refugi. Però el que passa que va quedar bé perquè el treure tota la terra de dintre, a més podies caminar, bueno, jo clar, si tenia 10 anys no era molt alta, però el meu pare era molt alt, el pare no hi podia entrar a casa perquè havia de néixer, era molt alt. Però nosaltres podíem caminar molt bé per dintre, i jo el dia del bombardeig em recordo que vaig entrar per l'entrada de l'Ajuntament i vaig sortir per l'entrada de la Caixa de Pensions, perquè la porta de l'Ajuntament va quedar tota plena d'enruna i de coses, i vam sortir per la porta de la caixa, ja, per sortir.
I que hi havia molta gent en aquest refugi?
Estava així ple, molta gent, si jo, no sé, si... al centre del poble tothom venia aquí, al centre. Jo...
No n'hi havia d'altres, només hi havia aquest?
No, que jo recordi no. Que jo recordi no. La gent marxaven molt al camp, els avellaners, al camp, sí. Allí van
i aquesta
havia agafat
tota una àrea de gent que tothom
sí,
devia vindre
sí,
això
sí. Sí. La gent d'aquí, aquests carrers, del carrer de Dalt, Font del Forn, el carrer Nou, tot això, inclús gent de la carretera, tots venien al refugi aquest, sí.
En fi, que són records una mica
sí,
tristes,
va ser
no?
molt desagradable, sí, sí, bastant, eh? Vull dir,
doncs deixem-ho ja.
Sí, passem una altra història.
I a veure l'època de joventut, com va ser? Va ser millor que la infantesa?
Bueno, l'època de joventut, la postguerra, no sé què us digui, a part que llavors no hi havia bombes, va ser molt fatal la postguerra, molt, perquè tenia molta gana. O sigui, molta gana i bueno, els que eren família... te salvaves les cases que tenies un hort. Jo em recordo que a casa teníem un hort i coníem moltes patates, i menjàvem patates sempre, esmorzar i ens aixecàvem a pelar patates fregides, teníem dos gallinis, esperàvem l'ou per fer bunyols de bacallà, ai, de bacallà de patates, fèiem bunyols de patata, i bueno, mira, després hi havia soldats que els teníem a dormir, que treballaven a intendència, ens portaven farina perquè els fessin menjar, i llavors fèiem pa a casa, bueno, em recordo, molt desagradable entre tot. Sí, perquè no jugàvem ni tampoc ens divertíem perquè, no sé, estaves d'una manera molt inquieta i jo veia els grans que patíem perquè, bueno, el meu germà no hi era i el nòvi del meu germà tampoc, el meu pare també ho van agafar una temporada pres i m'ho vaig passar molt malament, sí, molt. Però bueno, després...
Mal records de
Jesús,
sí,
no?
Sí.
Això que diu del seu pare, i ara estava pensant, que a la biblioteca hi han escrit...
Del priorat.
No, com una conferència, no? Com,
ah, sí, va guanyar un concurs literari.
Sí, doncs està sí. Molt bé, eh? Vull dir.
Sí, sí, sí.
Ah, sí, el teu
sí,
pare?
Sí, va guanyar, sí.
Li agradava escriure?
Molt, sí. El pare havia escrit...
Fes estudis, doncs, com a molt profuns, no?, de la persona i de les seves activitats, vull dir, és interessant. Sí, sí.
I això potser hi ha molta gent de Falset que no ho sap.
No sé, potser
jo no ho sabia.
Jo el dia que ho vaig trobar...
Bueno, és que el meu pare va morir, que tenia 58 anys, eh? Vull dir que molt, relativament és molt jove. No, entre la guerra i la postguerra, va morir el 44, imagina't. Vull dir, doncs, estàvem en plens llibretes de racionament encara, no... El que passa que el pare sí, era molt inquiet. Bueno, de fet, el pare culturalment estava ben preparat, li agradava molt escriure i a part havia estudiat al seminari bastants anys. Mm. Això va influir que tingués un nivell cultural molt alt. A més, era molt inquiet amb coses que li agradava molt escriure. Eh? Mm. Sí.
Sabem que de joveneta vas ajudar el teu pare a l'Ajuntament, perquè treballava a l'Ajuntament el teu pare,
sí,
no?
Sí, el meu pare treballava a l'Ajuntament. Llavors va passar que, com que era l'època del racionament, anava molt poc menjar i anava molt controlat. I a Falset hi havia 12 botigues, 12, penso que sí, unes 12, que repartien racionament. O sigui, totes les botigues de comestibles podien distribuir el racionament. I quan venia la gent allà, feien un pregó, venia la gent allà i deia, vostè en quina botiga vol anar? Jo vull anar a Clamadeu, jo vull anar a Clarmenegildo, triaven. Llavors, de tota la gent que triaven feies un llistat. Un llistat, i això es feia dues vegades a l'any. Eh? Un llistat i els donaves a les botigues i deien, bueno, tota aquesta gent vindrà a casa teva, i llavors venia, detrás d'això, venien les llibretes de racionament, que les portaven, com és natural, sense omplenar, les havíem d'omplir, fer les llistes, i clar, llavors reparties el racionament. I havia d'estar molt controlat perquè hi havia molt poc. Per exemple, donàvem 100 grams de sucre, molt poc. Una vegada van donar cafè, bacallà, no sé, coses. No em recordo, massa arròs, també, i havia d'anar molt, molt, molt controlat. Clar, llavors el pare es trobava que hi havia el secretari de l'Ajuntament i llavors ell se trobava que estava sol per fer tot això. I com que hi havia molta necessitat i molta gana, deien, bueno, arribarà el racionament aquesta setmana. A la gent no els hi podies dir... el mes que ve o d'aquí 15 dies tindrem les llistes de tot el poble, no els hi podies dir això, 48 clar. Hores havíem de fer les llistes i llavors jo havia de pres bastant a escriure màquina i bueno, anava allà i ell me dictava i jo feia totes les llistes a màquina de tot el poble, perquè els noms de veritat encara n'hi ha ara que el recordo, eh? Vull dir, uns noms que t'han quedat d'apellidos i tot,
oh, clar.
Sí. I fèiem les llistes i en 48 hores distribuïem el racionament. I vaig treballar i pues, sempre anava a ajudar-lo. molt.
Sí, aquest va ser el primer contacte amb l'Ajuntament, quin que vau treballar?
Sí, aquest va ser el primer contacte. Llavors jo, quan arribava l'estiu, m'anava a treballar a Barcelona. La meva germana s'havia casat, el seu marit tenia un bar, al Bar Xile, Passeig Sant Joan, i jo m'anava a treballar allà, al departament de gelats, que era la primera època dels gelats Frigo, els primers Frigos, i m'anava allà. Perquè, mira, és clar, vull dir, jo us dic que es cobrava molt poc i era una manera de sobreviure. Clar. I quan venia l'hivern, pues, me tornava a anar a l'Ajuntament, o sigui, ajudar el pare.
Però, doncs,
així va passar que al mes de juny el meu pare va morir de repent, de l'any 44, i em vaig trobar que, bueno, llavors jo estava preparada per marxar a treballar a Barcelona, igual al Bart, i clar, llavors quan se moria un cap de casa així, deien, jo em recordo molt, molt, que la gent venien a casa a donar el pèsam, com s'acostuma als pobles, no? I deien, ai, el pobre Cirilo, perquè el pare es deia Cirilo. El pobre Cirilo, lo trist és que s'endú la clau del rebost. Jo no sabia què volia dir això. Perquè, no sé, ves què vol dir s'endú la clau del rebost? Inclús vaig anar a casa i la clau, no sé, el rebost. I llavors les meves germanes diuen, bueno, vol dir perquè el pare és l'únic que guanyava i clar, ara mos hem quedat sense res, no? I més, llavors hi havia ni pensions ni res, almenys, no sé. I clar, em vaig quedar, no vaig marxar a Barcelona, m'hi vaig quedar aquí. Va vindre el mes de juny, va vindre el racionament, i clar, va ser tan ràpid, el pare va morir el dia 4, el dia 15 ja de juny ja havíem de donar les llibretes per començar el dia 1 de juliol, i van vindre el senyor Benigno, que era el secretari que hi havia llavors, home, vine perquè tu coneixes una mica això, perquè ara ens trobem agobiats, i la gent, i em vaig enrotllar així, o sigui, va ser així.
I a partir d'aquí ja vas... I a
partir d'aquí ja no vaig anar a Barcelona, cosa que... A mi m'agradava molt estar allà perquè jo amb la meva germana gran m'hi venia molt, és molt dolça, m'hi venia molt i m'agradava la vida aquella, és diferent, vull dir, en aquella edat. Però bueno, també estava bé aquí, vaig posar a treballar aquí i mira, vaig començar llavors a l'Ajuntament. Sí, després sí. De no sé quant temps era que estava, vam fer oposicions, em vaig preparar i tot això, sí. Oi, vas a fer els exàmens i bueno, un munt de coses. Que jo vaig tindre la feinada que em vaig haver de preparar molt, eh? Perquè la Teresa, jo no sabia fer cap regla de tres, dic la veritat, eh? Ni els verbs, ni res, jo no sabia.
Però això té molt mèrit, eh?
I la Teresa, me'n recordo, em deia, sí, dona, que en sortiràs, i em va donar molts ànimos, i... Sí,
però dins de l'època que li va tocar viure encara va ser una privilegiada, perquè li va poder optar per aquest lloc de treball, que quantíssima
sí,
gent, doncs, no...
Sí, perquè, sí, no de noia que treballés llavors... Sí. Bueno, la Consol, que estan més jubilats, també treballava al registre. Sí, i llavors, com que s'havia cremat el registre de la propietat, pues, doncs, van començar moltes senyores a treballar, eh? I treballava a Dolors Arbolí, que em recordi, no sé, bastantes sí, sí. Noies, eh?
Sí. Molt bé, hem parlat del seu pare i dels seus germans, com vau conèixer el seu marit?
Ah, el meu marit, pues mira, amb la colla que anàvem, o sigui, jo vaig conèixer, llavors fèiem ball, anirem a la sindical, ho vaig conèixer allí, i quan feia 3 o 4 mesos que festejàvem va haver d'incorporar-se a l'Emili, ell. I llavors era aquell Emili que durava, jo què sé, quasi 2 anys, i me'n recordo que m'escrivia, em va escriure una carta, perquè jo llavors tenia 8 anys, tota il·lusionada, el primer amor, em va escriure una carta, em va dir, mira, fes la vida que vulguis, perquè jo no sé si tornaré ja, perquè era l'època dels maquis, i estava a la frontera ell, no? I diu, fes el que et convingui, perquè això està malament, i va estar, ui, sense vindre molt temps, molt temps. Bueno, després quan va tornar van continuar i ens van casar.
Oh,
i llavors ell, com que teníem bastanta terra a casa seva, va continuar treballant a l'agricultura, a casa en teníem una mica també, i bueno, jo amb l'Ajuntament pues, vam anar seguint. Ja em vaig trobar enrotllada sense poder pensar si m'agradava o no m'agradava, ja no.
I ara
ja aquesta opció ja no hi va entrar.
Però ara ho té clar, eh? Ara ho té clar, ja, se li agrada o no.
Home, si en què t'has faltat, clar.
Ara ja comencem a sortir en sèrio.
Sí. Bé, ara farem una mica de pausa, perquè segons ens has explicat, t'agrada molt la música, però hi ha una peça musical que et provoca un sentiment especial, la cançó de l'Emigrant.
Sí.
Aquesta obra és una obra per coral, amb text de Jacint Verdaguer i música d'Amadeu Vives, dedicada a l'Orfeó Català i que va estrenar el 1891. Aquest tema s'ha convertit en un cant patriòtic, nostàlgic, especialment per als exiliats. Ara n'escoltarem un fragment.
Oh.
Bé, Mercè, quins records et porta aquesta cançó?
Pues molts records, molts. Perquè al meu pare li agradava molt, sempre la cantava així per casa, ens l'havia cantat, i durant l'època de la guerra pues, no la vam sentir mai. Jo no sé si ell, quan va morir el 44, la va, no sé si la va aconseguir poder-la sentir o no, però doncs... I ell deia que una vegada, que quan estava a la presó de Tarragona, l'havia sentit cantar amb uns presoners i que... ell no havia plorat mai, era un home molt fort i que li queien les llàgrimes. Llavors, a tots els germans, aquesta cançó sempre ens ha portat molts records. I la tenim tots, i en casets, i bueno, és que ara ja s'ha fet una mica ja...
Com un himne de la
sí,
família,
exacte,
eh?
Sí, exactament.
És que realment té molt sentiment,
molt,
aquesta...
Molt, sí, 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 sí.
Bé, tornant una mica enrere, a la teva època de treball a l'Ajuntament, ens podries dir si t'agradava la feina que feies a l'Ajuntament?
Mira, és una cosa que això no m'ho vaig plantejar mai. Ja us he explicat que per les circumstàncies que fos, me vaig trobar allí, necessitava guanyar diners, mira, pues, després se va casar l'altra germana, van quedar la meva mare i jo, i ja no m'ho vaig plantejar si m'agradava o no. Jo crec que massa no, eh? Però el que sí, clarament el que no m'agradava a mi era cosir, això és veritat. I les meves germanes eren modistes i els ajudava molt a cosir, a acabar peces de roba i tot, però... no m'agradava, me van fer el corte, ho vaig fer, no m'agradava, m'agradava més l'oficina, però potser, no sé, m'hauria agradat una altra, però bueno, això em penso que ja, no, a tothom deu passar el mateix, eh? Que...
Sí, d'aquell no... temps recorda alguna anècdota així curiosa o...
Bueno, referent a què?
El seu treball.
Bueno, jo el que em recordo del meu treball és que, a veure, és que treballava moltes hores. Me recordo que una vegada van tocar Missa del Gall i encara estàvem treballant.
Ui.
Això és veritat. I jo per anar a comprar per Nadal havia demanat permís, perquè clar, no em dona les coses. Això va ser una vegada, però sí, treballava molt. Perquè aquí fèiem els repartos de les contribucions territorials, sí, rústica i urbana, els fèiem nosaltres a l'Ajuntament. Llavors havíem de portar la recaudació de contribucions. I... els fèiem a màquina, com és natural, els noms, tot el poble, els terratenents, o sigui, que són els que tenen, viuen a Bellmunt però tenen terra falset, per explicar-ho d'alguna manera, i llavors pagàvem la contribució per trimestres. O sigui, que una persona que tingués 100 pessetes de contribució pues, pagava cada trimestre, no? Que seria 25 cada trimestre. Llavors nosaltres posàvem a màquina la quantitat global de la contribució i fèiem els quartetxos a mà. O sigui, la meitat de 2-1, la meitat de 10-5, i inclús en quebrats i tot. Clar, i al final de les pàgines t'havia de quadrar el total amb els trimestres. Els trimestres t'havien de donar el total anual. I hi ha vegades que te passaves molt rato perquè no et quadrava bé, ah, i amb algun li posaves 30 cèntims de més o alguna cosa perquè la pàgina no la podies quadrar-la. I el resum en final de pàgines t'havia de donar, no? I això havíem treballat. En aquesta època de febrer, març i abril era molt pesada, treballava moltes hores.
I tot això sumat
i hores extraordinàries i de tot. Manet?
Això sumat a mà i tot.
Vull dir, tot a mà, sí, 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 bona màquina no n'hi havia. Sí. Jo me recordo que sumàvem una rapidesa, i inclús encara ho recordo, això. Vull dir, encara ara, eh?
Sí, sí.
I sumo ràpid, ràpid. Sí, sí, sí. I a vegades que canvio els números. Sí. Però, sí,
amb tantes calculadores,
sí,
això...
Sí, sí, sí.
Bé,
això sí que me'n recordo. Després les coses ja van millorar una mica quan van treure les cartilles de racionament, que les van acabar, jo diria, que va ser, o sigui, l'any 52.
Sí. Fins l'any 52 encara hi va haver cartilles.
Sí, perquè jo l'any 52 estava embastat de la meva filla gran i encara les que estaven, les dones que estaven embastat tenien llibreta de madre gestante. Ni deien. O sí que els donaven un suplement, si amb un donaven un quart d'arròs, amb ells donaven mig quilo, no? I jo encara vaig tindre la llibreta de madre gestante. Per això, és que me recordo que es va acabar llavors, perquè quan va néixer la filla, que va néixer el desembre, ja no. O sigui, ja s'havia acabat el racionament.
Ja no,
o sigui, jo penso que a partir del 53 es va acabar el racionament. Sí, però des del 44 que vaig entrar fins llavors, 9 anys. Sí, sí.
Bueno, fem un salt al temps i ens plantem el temps actual, no? Sí. El fet de ser presidenta de l'Associació de Jubilats li reporta molta feina, o fa gust?
Sí, mira, ho faig a gust, sí. Faig a gust perquè ningú m'hi ha obligat, o sigui, ara que també la veritat m'hi he trobat involucrada. Bé, vull dir, doncs m'hi van dir per ser de la Junta, després, mira, vaig anar fent coses i després vam trobar un equip de gent molt maco que ens ha venit molt i treballem entre tots.
Això és, o sigui, important, eh?
Sí, o sigui, no ho porto jo sola, ho portem entre tots.
Sí. Bé, és que bé. Si ho ha de portar un sol, aquestes coses no es poden portar.
Perquè ara nosaltres no tenim ni ordenadors, ni tenim màquines, ni tenim sumadores, no tenim res. Ara hem fet el rebuig que en tenim.
Activitats, no?
Ni tenim 520 socis i del desembre que fem rebuts. I ara hi ha els problemes que hem de cobrar-nos a les caixes i, clar, com que només són rebuts de 300 pessetes, a les caixes és normal, no? O sigui, clar, ens posen pegues, has d'anar a veure després, mos ho fan perquè, bueno, mos ho fan perquè, clar, pels jubilats... I mira,
us haureu de comprar un ordinador, vaja.
Sí, sí. Bueno, nosaltres ja...
I
jo tinc ganes de prendre coses, jo no. Però sí, sí.
D'activitats n'hem fet moltes,
sí, activitats ho tenim bastant, bastant ple, eh? Perquè, mira, comencem que al gener fem la festa d'hivern. Després de la festa d'hivern, a part de la festa d'hivern, per exemple, ara fem el carnaval. Un sopar de carnaval, fem moltes coses. Després, dic després i no es diu després, penso que es diu doncs, oi? En català?
Bé, és igual. Ja ens entenem.
Llavors ens ve el maig, que fem la diada del casal, que són els avis més grans, s'obsequien els avis més grans, i fem un xocolata per tota la gent del casal i sí, la festa que en diem d'estiu. Després, l'altra, bueno, aquesta és de primavera. Després ve la del concurs literari, que la fem al setembre, que aquesta és la que ens reporta molta feina, perquè ni que no ho sembli, importa molta. Has de buscar el jurat, després quan els tens, i s'han d'enviar les bases a molta gent perquè participin, i bueno, això ho hem aconseguit bastant, eh? Després hi ha les labors, que també és una part important. L'any passat vam fer la primera trobada de puntaires, enguany pensem que la segona, i això comporta que durant l'estiu has de fer classes. Hem de buscar una professora que sàpiga punta, i el que aquí vam fer va ser l'iniciació a la punta de coixí, perquè, clar, hi ha gent gran que en sap, però perquè hi puguin entrar els petits. Noies i nens, perquè van vindre nens i van a dependre.
Hi ha bastanta gent apuntada,
sí,
oi?
Ara tornarem a començar, ara a l'abril, a partir de l'abril tornarem a fer classes, un dia o dos a la setmana, veurem, i a part la gimnàstica, que fa molt temps que es fa, ara ens han demanat, molta gent gran ens demana que mirem per un podòleg, que a tots els casals hi va un podòleg, i ara pues, hi ha un senyor de Mora que és un diplomat en infermeria i podologia, i vindrà, em sembla ser que vindrà, mirarem si... Clar, és una mica car perquè s'han de desplaçar, però potser una vegada al mes vindria, i perquè ens ho demanen molt, eh? Perquè deu estar falta falset d'això, no sé, però doncs podria ser que ho aconseguíssim. Ja ho vam tindre, fa dos anys vam tindre un podòleg, però després el van traslladar d'un lloc a l'altre i clar, ja no, ja no va. I ara han connectat amb un de Mora i sembla ser que sí, que podria ser que ho aconseguíssim.
De fet, és important això de l'associació perquè veus que hi ha vida i almenys abans ves els jubilats a la plaça, al recer del sol, en canvi ara pues, tenen coses fer.
Sí, sí. El que passa que les senyores em sembla que tenen moltes més activitats, perquè quan cridem a les senyores es diuen, mira, comencem la punta de coixí, tot els... després van fer tapissos també, sí. I llavors al setembre tots els treballs que es fan, fem una exposició. Llavors, aquesta exposició, fem una festa així, una mica de casa, jo li dic, perquè els socis grans que saben reciten poesies i algú que canta, i, i bueno, doncs és festa de casa, que la fem dalt, a la sala del casal, i les labors estan obertes a tothom, i agrada.
I les hores de lleure, aquest et dediques? Què t'agrada fer?
Ai, a mi m'agrada molt llegir, però el que passa que no tinc massa temps, no? Després també m'agrada molt anar a l'hort, també hi vaig, i bueno, i la família, que és molt, no? I tinc una casa molt gran, que tinc molta feina. Sí.
Molt bé.
Hi ha alguna cosa que t'agradaria fer de cara al futur?
Bueno, penso que el meu futur ja el tinc ben marcat, ja quasi, no? Ja acabo el metro i arribo quasi dalt, però no, el mateix que faig, poder tindre força temps per llegir i, bueno, i dedicar-me als meus, res més.
I ara potser, Rosa Maria, li hauries de fer la pregunta important,
rigor, no? La més important, la que fem a tothom, no? Què li agradaria ser de gran?
Que m'agradaria ser de gran? Doncs pues el que sóc, una àvia. I si pot ser ben dolça, ben dolça.
Perfecte.
Perquè ara que no tens mals de caps ja a la vida, pues almenys ser dolça, perquè amb els fills no ho veixen massa, no? Els feien a molt rectes. I ara almenys, pues, una àvia dolça.
Molt bé, doncs li donem les gràcies d'haver estat amb nosaltres. I ara us direm que el convidat que ens acompanyarà la propera setmana és un home.
Que té 71 anys, que va néixer a Alforja, és casat i viu a Falset. En la seva professió ha estat un autodidacta, ja que de jovenet va haver de deixar l'escola. La seva professió és l'electromecànica.
Per avui no tirem res més. Us esperem la propera setmana i us deixem amb l'incògnita.
L'equip d'aquesta setmana, el Miquel Maria, la Dolors, la Rosa Maria i el nostre tècnic, Josep Maria Alanyà, ens acomiadem de tots vosaltres. Fins al proper programa de Tres per Banda, de Ràdio Falset. Fins aviat.